tancar els ulls i transportar-se. He estat en el moment en què es va inventar l'escriptura. He visitat altres planetes que acullen vides que ens semblen caòtiques però que viuen en harmonia. He conversat amb sers interdimensionals que m'amagaven veritats que són incomprensibles. M'he convertit en un animal petit i fonedís que vivia el dia buscant menjar i evitant ser menjat. Aquest nou medicament per dormir és la pera.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Donar un impuls al fantàstic és cosa de tots, però una de les potes importants en aquesta fita depèn de les editorials, que són les que portaran a les cases els títols del gènere. L'editorial Cronos té molt clar el seu paper i per això, quan va néixer, fa quasi un any, ho va fer sense ànim de lucre, amb l'única voluntat de fer d'altaveu als títols i autors de valor de la ciència-ficció, la fantasia i el terror. Avui repassarem la feina feta en aquest primer any de vida i quines són les perspectives de futur amb els seus impulsors Gonzalo Rodríguez i Toni Herrero. Més enllà de la literatura, farem crònica de l'última Japan Weekend, que es va celebrar el cap de setmana passat a la Farga de l'Hospitalet. L'Alfons Mallol i l'Iker Mons ens acostaran la seva experiència en aquest saló. Avui també coneixerem una iniciativa molt curiosa, la de Key Enigma, una empresa que està treballant en un escape room per jugar a casa amb tots els materials en una caixa. Necessitava 28.500 euros per tirar endavant per un sistema semblant a la preventa i en només una setmana va superar de llarg aquesta xifra i ara ja voreja els 60.000 euros. En parlarem amb el responsable de la companyia, Albert Benítez. És el que donarà de si el 27è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als salons.
I amb aquesta música arribem al moment de fer una crònica de la Japan Weekend. Els oients no ho poden veure, però tenim l'Iker i l'Alfons ballant aquí a l'estudi. Ho esteu donant tot, oi?
Com ho vam fer a l'escenari.
Us ho vau passar molt bé, no?
Sí, per què no?
A veure, sí. Jo vull saber-ho tot de la Japan Weekend. Com va anar? Quin era l'ambient?
Hem de fer crítica, perquè l'ambient d'enguany costava una mica de despertar.
Sí, l'ara saquem que no es van esgotar les entrades, ja estava una miqueta més buit, potser pel tema coronavirus, la gent no va anar-hi, tot i que...
Possible.
Encara no hi havia aquesta prohibició, no? No,
exacte.
Sí, però gent igualment, hi havia abraçades gratis, hi havia caixa de mans, hi havia tot això, també va ser després el diumenge el dia de la dona, potser per les manis la gent no va venir.
També pot ser.
O no, a saber. Per altres temes.
Mira, fins i tot jo personalment em vaig anar abans, per la tarda, perquè no em trobava massa bé. Suposo que per l'ambient, que era molt farragós...
Sí, hi havia molt soroll.
Molt soroll, potser.
Si estiguessis on estiguessis, senties el soroll de l'escenari o dels escenaris.
Sí, perquè hi havia diversos.
Sí, faltava, podríem dir que faltava espai, no, també?
Sí.
Que estava com a pinyat, no?
La Farga és petitona, clar.
Però és que no es controlava molt el volum, allò estava a tope...
M'imagino els veïns queixant-se, eh?
Estava a tope.
A tope!
Just aquesta música.
Sí. Lady Bear la podia sentir des de l'altra punta de la Farga.
Què tal, Lady Bear?
Tot un espectacle.
Sí, no?
Tot un espectacle.
Hem vist algunes fotos i déu-n'hi-do, eh? Ho va donar tot, eh?
Sí, inclús el mortal sobre l'escenari. I tot això, una mica de lluita lliure, també.
És que recordem que és lluitador.
Entre altres coses.
Sí, i Australia.
Aquesta persona és en plan...
Això va quedar clar a la prèvia.
Tens tots els talents del
lluitador, món... cantant, home amb barba, australià, vestit de dona, japonesa...
Parla 5 idiomes, és això, tens els talents per ser el que vulguis. Què vull ser? Pues,
un friki.
Un icona del baby metal. Vale, pues perfecte.
Pues fot-li el que tu vulguis, sí, sí. No? Cap problema.
T'ha viatjat per tot el món, aquest bon home, o bon helicòpter de combat, no sé.
I què vau poder veure més en el saló?
Doncs vam poder entrevistar a la zona de, no tan comercial, sinó a la zona d'artistes i d'il·lustradors, a Laia López, que també és coneguda com It's López. És una il·lustradora i una dissenyadora coneguda nacionalment i internacionalment.
Ah, doncs és el segon any que vinc a la Japan Weekend. Tenim com a taula i venent merchandising i prints. I bueno, el primer any va anar molt bé i dic, pues, per què no repetir una altra vegada? La veritat, i a més l'ambient m'agrada molt. M'agrada molt el manga i tot el que és il·lustració i conèixer altres artistes. Així que, pues, he volgut repetir.
T'hem vist, bueno, no t'hem vist, però sabem que has estat a Madrid, a la Japan Weekend de Madrid, al Manga Barcelona, l'últim. Què podries dir de les teves experiències en aquests llocs?
L'últim que he anat ha sigut el de la Japan de Madrid, que va ser bastant intensa, hi havia moltíssima gent, tot i que sé que hi ha dues a l'any, una a setembre crec i una a la que vaig anar, em van dir la de setembre és encara més intensa, o sigui, no em puc ni imaginar com serà, però va ser una passada, una quantitat de gent i tothom superamable, supersimpàtic, va estar molt guai. I el Saló del Manga, el Saló del Manga només vaig estar firmant, no vaig tenir taula amb merchandising ni res venent, però va estar molt xulo perquè vaig estar firmant per la revista Planeta Manga i també per Norma, i bueno, està molt guai sempre conèixer gent i veure la gent que admira el teu treball i dir-te coses boniques, no? És com que tenim un muntó i vulguis o no, hi ha dies que dius, jo, ara no tinc ganes de fer res o no m'està sortint res bé, però te'n recordes d'aquestes coses i tot el que et diu la gent i és com un empujoncito.
Aquí et veiem bastant, però a la Manga Barcelona vas estar firmant. Hi ha diferència de com viure-ho? Què afirmaves? Ens pots explicar els projectes que tens en mans?
És més intens estar tot el dia aquí tancada en un stand venent coses perquè no em puc moure, estic molt limitada. I a les firmes anava una hora, dues hores com a molt i ja està. I era res, un període curtet, podia anar a donar voltes, anar a mirar coses. I és veritat que a les firmes tinc temps més limitat per parlar amb la gent i tal, i aquí és com que la gent pot venir, puc estar parlant amb ells, puc fer fotos, el que sigui. És més proper, crec, d'aquesta manera. L'altra manera és com més, vinga, siguiente a la fila. I no sé, són dues coses diferents. Depèn d'una cansa més i una altra cansa menys.
Has parlat que és el segon cop que vens aquí, vas anar a la Manga, però has vingut també com a públic normal i corrent?
Fa molts anys. Quan vaig començar a venir aquí un altre cop va ser ja per tenir taula, però abans, quan era més petita, sí que venia a comprar i a mirar novetats de manga i d'animació i tot el que n'hi ha. Però sí. Doncs ara, a finals de març, surt la segona part del llibre Strawberry Moon, o sigui Blue Moon, i segurament faré firmes i estaré per Sant Jordi donant voltes per Barcelona també firmant. I bueno, és l'última part de la biologia aquesta. I tinc moltes ganes de que surti perquè sé que el primer va acabar amb un cliffhanger bastant intens i ja passarà hora que la gent sàpiga com acaba la història. I un cop hagi acabat això, també tinc un projecte que no puc dir el que és encara, però que surt aquest any, així que doncs, que la gent estigui allà al tanto a les xarxes socials i que vagin mirant, que aniré deixant caure coses.
Però no tot l'art és per tots els públics, com el hentai, que vam fer una ullada ràpida a la secció de hentai a la pròpia...
Sí, estava tot una mica desproporcionat.
Us esteu fent unes mirades així de complicitat, eh?
Et vam passar la foto, o sigui, no et queixis.
Sí, però clar, no ho volia dir als oients.
Però...
Podríem dir que el Likerso foto... devia passar molt bé.
La foto
no la
mai sortirà
la foto. No la podem publicar.
De nosaltres tres. Mai. Ho sento, oients.
No, és el que... El pròxim cop veniu a la Japan Weekend
amb nosaltres. Exacte, així ho veureu en directe, en persona, i podreu riure una miqueta.
Ah, efectivament. Però, a més, vam escoltar una conferència anomenada Hentai, el lado oscuro del género, que van presentar la Clàudia Servís i l'Òscar Martín. Ella donava la visió més del coneixement de la tradició japonesa i ell és expert en traducció audiovisual i ha tingut l'experiència de traduir a alguns d'aquests hentais.
Realment, el recordem que el vam tindre l'any passat aquí, el vam entrevistar en directe per la conferència...
Que va ser molt interessant,
sí,
molt.
La conferència que va fer sobre els jocs eròtics.
Sí. I li vau poder preguntar una mica el que s'havia explicat en aquesta xerrada.
I endavant.
Habéis titulado la conferencia El lado oscuro del género. ¿Cuál es el claro?
El claro yo creo que es que en ningún momento vamos a censurar la sexualidad, el arco erótico. Es una forma más de expresarse, es una forma artística de expresar la sexualidad realmente. Y en Japón es esa, es el hentai. Por lo cual creo que tiene muchos lados positivos. El descubrirse a sí mismo, el aprender sobre sexo tanto no, porque no sustituye en ningún caso a la educación sexual. Pero queríamos centrarnos más en el lado negativo, porque es el que más polémica puede traer, el que más se habla siempre en las redes.
¿Es un arte con libertad absoluta?
Pues hombre, realmente sí que tiene libertad absoluta en lo que es lo legal, ¿no? Porque por lo que hemos visto, se ve de todo, se ven violaciones, vejaciones, abuso de niños, con que libertad sí que hay, lo que pasa que luego sí que es verdad que, sobre todo desde aquí, tenemos esos juicios morales.
En la ronda de preguntas se ha mencionado los artistas que normalmente dibujan no hentai, tienen a lo mejor otras cuentas, esas otras cuentas van bajo seudónimo.
Totalmente, porque ese artista sabe que si se expone, que si se descubre que está haciendo algo que sus propios clientes suelen criticar, se le va a poner muy, muy verde todo y no va a vender tanto, le van a marginar. Es más el miedo al rechazo.
O sea, totalmente es el miedo al scratch. De hecho, hay varios a los que incluso por les han pillado, han hecho un poco, bueno, han hecho scratch públicamente en redes sociales y bueno, seguramente hubiera mucho público que si supieran esta realidad, pues no les comprarían las chicas mágicas que dibujan, si detrás luego hay esto.
¿Y de los que se dedican 100% al hentai, se entra ese negocio por vocación?
Sí, de hecho, no solamente que acaben dedicándose al hentai, sino que muchos autores de cosas más conocidas empezaron con hentai. Empezaron con cosas más atrevidas y luego, en una feria a lo mejor local, una revista les dijo: oye, nos gusta tu estilo, dibújanos, pero que no sea hentai, o viceversa.
De hecho, incluso muchos autores de aquí de España, de artistas, es que el porno vende mucho. Entonces, pues se dedican al porno, o sea, empiezan quizá no dedicándose a eso, pero luego también ven que eso vende mucho. Aparte, pues les gusta dibujar ese tipo de material y se dedican a eso. Se mueve mucho dinero. A ver, hay porno de muchos tipos y muchas categorías, entonces depende un poco, depende pues qué tipo de porno, al menos bajo mi punto de vista, obviamente, si eso conlleva pues violación, ese tipo de fetiches, pues no entiendo muy bien por qué hay esa necesidad de querer quizás satisfacer ese lado.
Fetiches va a haber siempre infinitos de todos tipos. Yo no defiendo la industria actual del porno, creo que necesita un cambio brutal desde las productoras, cómo tratan a las actrices y a los actores, hasta el mensaje que se da a la sociedad, porque queramos o no, el porno es la educación sexual de hoy en día.
Y dentro de este mundo, los que consumen este producto y tienen que satisfacer ese lado biológico, lo satisfacen con el dibujo y no lo llevan a la práctica. ¿Hay casos que sí?
Sí, claro. De hecho, como hemos mostrado antes en la presentación, el número de casos desde 2012 con respecto al lolicón y el abuso a menores ha crecido muchísimo. Entonces, es por esto que estas prácticas no es que los detengan de hacer luego estos actos en la vida real, sino que incluso, según estos estudios, llevan a posiblemente incentivarlo.
Volviendo al tema hentai en sí, propiamente dicho, era una forma de ver la sexualidad desde Japón, pero hablamos de loli. Loli es un término que salió, si no me equivoco, de Occidente. O sea que la sexualidad japonesa ha bebido Occidente. ¿Cómo le ha afectado al Japón toda esta sexualidad occidental?
Y claro, es un término que viene de Lolita exactamente y que luego nosotros hemos convertido en loli. La sexualidad de aquí, pues el primer contacto con Occidente que tuvieron durante la restauración Meiji, ellos, como he comentado antes, los japoneses tenían un concepto de la sexualidad muy, muy diferente. No estaban castigadas las relaciones homosexuales, había poligamia tanto entre hombres como mujeres. Por ejemplo, antes he puesto diferentes cuadros de pintura ukiyo-e, que bueno, se representaba eso y no había ningún problema. Pero nosotros llegamos con el cristianismo y les inculcamos una serie de valores. Luego, los chinos llegaron también en la guerra sino-japonesa y también inculcaron una serie de pensamientos como son el confucianismo. Entonces, los japoneses, se les ha juzgado tanto que tuvieron una serie como de vacío de conocimiento respecto al sexo, que es moral, que está bien, que está mal. Entonces, la verdad que, claro, nosotros los juzgamos desde aquí y tenemos que intentar verlo desde su objetivo, desde su punto de vista, pero nos preguntamos si exactamente esto, el relativismo cultural, ¿no? Verlo desde su cultura es, o sea, igualmente en un tema así es aceptable o no. Esto cada uno tiene interpretación de cada uno.
Recordem en tot cas que coses que xoquen de Japó que es van explicar, per exemple, que l'edat de consentiment és a partir dels 13 anys a Japó. O sigui, aquí entrem altres
13 detalls. Anys?
13 sí. anys.
Aquí molt Espanya, més baixa que aquí, clar.
És tot un món.
Aquí a Espanya havia sigut 14 fins no fa gaire, aquí ara està 16. Però bueno, canviant de tema, si recordeu de l'any passat vam parlar del concurs de cosplay, que hi havia gent que considerava que hi havia tongo. Doncs jo us diré que aquest any sabien qui guanyaria el concurs abans de començar, inclús abans del dia de concurs, que va ser la Heine.
Això és delicat, eh?
Ostres!
Sí. Les fonts ens van informar i es van complir tots els pronòstics que van dir les fonts. Ja et dic, ja amb dies vistes de qui guanyaria. I la segona, pues, pel que també diuen les mateixes fonts, va ser la seva millor amiga. I recordem que si una no va al Japó, anirà l'altra. Però el que sí que haig de dir a favor de la Heine és que realment mereixia guanyar.
Doncs mira, amb aquesta nova polèmica acabem aquesta crònica de Japan Weekend, a veure si l'any que ve l'ambient està més animadet i també podem parlar d'altres premis de cosplay, sí, potser més justos.
L'entrevista.
Sí. En els últims anys hem vist créixer i molt el nombre d'editorials especialitzades en el gènere fantàstic, sobretot editorials petites, molt relacionades amb el gènere abans de posar-se en marxa. En l'últim any s'ha donat un impuls molt important a les publicacions de gènere, sobretot amb la traducció de clàssics al català. I en aquest escenari, una de les editorials que ja han tingut un paper actiu ha estat Cronos, impulsada per Gonzalo Rodríguez, responsable de la desapareguda llibreria Cronos de Barcelona, i per Antoni Herrero. El projecte es va presentar el Dia de l'Orgull Friki de l'any passat a la Font de Mimir, i en aquest temps ja ha suposat la publicació de Ciutat, de Clifford Simarch, i de Llengua Materna, de Suzette Haden Elgin. Per fer un repàs de com ha anat aquest primer any de vida de l'editorial Cronos, avui parlem amb els seus impulsors, el Gonzalo i l'Antoni. Benvinguts els dos al Quimèric.
Hola.
Gràcies per convidar-nos.
Fa 10 mesos ja que us presentau públicament com una editorial formada com a entitat sense ànim de lucre, que això ens va sobtar molt. Què ha suposat treballar amb aquesta, diguem-ne, limitació?
Bé, de fet tampoc ha suposat gaire limitació, va ser una circumstància de quan ens vam constituir. Més enllà d'això, per Hisenda som una empresa més i paguem el mateix, amb la qual cosa...
Sí?
Realment sí. Nosaltres, la diferència és que no veiem un euro de tot això, tot el que es guanya es reinverteix en nous llibres, però a part d'això realment no hi ha res.
No, ha estat només una fórmula que ens ha estat pràctica en aquest moment. I ja està.
No us n'heu penedit, llavors?
No.
Si sembla
no.
Feina que
10
portar,
mesos
no?
Després, increïblement, encara pensem que...
No, penedir-nos no. El que sí que és cert és que, bueno, ens ho plantegem, si algun dia ens foten fora de la feina, doncs dedicar-nos a això i canviar-lo per una SL, nosaltres encantats.
Es pot fer.
Sí, i tant. Sí. Guanyar-nos la vida amb els llibres. Ho signo ja mateix.
Mm-hmm. Pues això seria ideal, sí.
L'editorial porta el nom de l'antiga llibreria Cronos i pretenia ser un homenatge. Us està sent útil?
Sí, sí que ens ha estat útil en el sentit de que la llibreria, després de poc més de 3 anys de vida, sí que va aconseguir una cosa, que era tenir un... Jo no diria petit, tenia un grup bastant maco de gent que ja ens coneixíem tots i ens trobàvem a la majoria de presentacions i d'altres esdeveniments.
Ha sigut com una espècie de reclam.
No sé si reclam, sinó que senzillament la gent podia associar-ho ja no només a mi, al Gonzalo, com a exllibreter, sinó com a una manera de fer i de reivindicar, no sé.
De fet, no ens ho vam plantejar, vull dir, el nom ni ens el vam pensar, vull dir, era un homenatge al projecte que havia començat el Gonzalo. De fet, ell havia pensat a llarg plaç potser editar llibres. Mm-hmm. Òbviament era mantenir aquesta família, aquesta estructura, aquest conjunt de gent tan maco que havíem conegut. Òbviament ajuda que la gent, el Gonzalo ja el coneix, però vull dir, és que no, en principi no, va sorgir espontàniament.
És que de fet, quan vas tancar la botiga, Gonzalo, me'n recordo que vas dir, no, ens tornarem a trobar perquè això seguirà. I clar, ha passat bastant de temps, no sé, potser un parell d'anys, no?, entre que vas tancar i ha començat Cronos.
De fet, aquest gener ha fet 2 anys que va tancar la llibreria. Aquest ja ens trobarem era una mica dir, bueno, sí, ens trobarem sense saber en aquell moment en quines circumstàncies.
Sabies que volies seguir, no?
Sabia que volia fer alguna cosa, que el neguit hi era. Mm-hmm. I no, de fet, tampoc va trigar bastant a materialitzar-se, perquè entre que vaig tancar amb el Toni i vam fer aquelles famoses cerveses de la setmana del llibre i vam decidir que potser podríem fer això, i ho vam constituir, doncs va passar poc més d'un any. Vull dir... Bé, sí, sí.
El primer llibre que vau treure al mercat va ser Ciutat, de Clifford Simarch. Un llibre que aquí hem recomanat i que a mi m'encanta, personalment.
Sí, sí, sí.
La pregunta és si està content el fandom de poder-lo llegir en català. O sigui, jo personalment sí. I si us ho han traslladat, jo aprofitaré per traslladar-vos si us han arribat.
Nosaltres formem part del fandom, està
clar.
Sí. I poder llegir aquest llibre en català, doncs,
per
és un
estem
plaer,
aquí, també.
Però no sé si ha arribat als editors, no? Aquest, gràcies, no?
Sí, i tant. És un llibre que la gent del fandom ja el coneixia. Vull dir, és un llibre que en els cercles reduïts de la ciència-ficció està molt ben considerat. És una obra mestra, amb totes les lletres. De fet, Simarch és un dels grans, tot i que no sigui gaire conegut. I era fàcil guanyar-nos a la gent del fandom. De fet, molta gent ens ha donat les gràcies per recuperar aquesta obra. El que ens ha sorprès és, potser la gent que no coneixia, que no venia del fandom, que una obra com aquesta, que està estructurada en forma de fix-up, amb relats, que de vegades costa entrar-hi, que la gent hi hagi entrat i n'hagi gaudit, perquè potser sí que és cert que costa una mica, però després quan hi entres té molts aspectes de reflexió, té filosofia, té humanisme, transhumanisme. Té, Sima, que és un escriptor molt modern, no, hem de pensar que aquesta obra està escrita al 52, bueno, de fet el relat entre el 40 i pico i el 52, i té una actualitat bestial.
Ja, només es noten en els modals, no? Diguéssim, que són com molt...
Sí, a més...
Com molt antics, no ens semblen, els models dels personatges, però la resta tot és com molt renovat, no?
Jo sempre tinc aquella sensació que veus... Quasi que estàs veient una pel·lícula d'època,
sí,
no?
Sí, sí, en blanc i negre, no?
Sí, i aquella cosa, no sé. Sí,
aquella visió que tenien del futur, també. Sí.
Té un encant nostàlgic, també té el costat positiu, no?, de l'escriptor que deia, va, hem fet tot això malament, com a espècie podem millorar. Que l'últim epíleg, l'últim capítol quan llegeixes, dius, no, a la merda, és que no hem après res.
És que no val la pena.
No val la pena, no, però...
Atenció, spoiler, però...
No, però la idea de l'autor era transmetre això. No. De fet, el primer capítol planteja que s'han acabat les guerres, que ja no hi ha conflictes. Era una obra que volia portar molt. Heu de pensar que està escrita just quan s'acabava la Segona Guerra Mundial. El missatge era molt positiu, era molt profund, però realment, bueno, la societat és la que és.
El necessitem ara, aquest missatge, també?
Sí.
Segurament,
aquell,
més que mai.
Aquell llibre arriba en bon moment?
A veure, arriba en bon moment... A veure, totes les obres de Simak, no només Ciutat, sinó d'altres que hem llegit i que esperem algun dia també publicar, tenen aquest esperit de desencís, en el sentit de quin potencial tenim de fer tantes i tan grans coses, no? I d'arribar tan lluny
i
no les fem, i el desaprofitem i ens emmerdem amb actituds, no sé, miserables, realment. Llavors, això està molt present en l'obra de Simak. I, evidentment, no podem relacionar amb fets actuals concrets, però sí amb l'esperit de moltes coses que estan succeint. Per exemple, tot el tema, no sé, del canvi climàtic, no? I era, en el llibre es veu molt a Ciutat tota aquesta mena de clam de retorn a la natura, a uns principis més relacionats amb coses més... menys artificials, no sé.
Sí, l'arrelament aquest a la Terra, no? Tornar als orígens... De fet, en aquest aspecte, Simak, jo crec que és molt reivindicatiu. I potser no és tan actual com llengua materna, no és tan punyent en segons quins aspectes, però el rerefons hi és.
I jo volia puntualitzar en relació al que heu dit de com ha agradat el fandom, que sí que és cert que hi ha molt fandom més veterà, com podríem ser nosaltres, que coneixia Simak, o li sonava, si més no, i el relacionava amb una certa època, però un cert fandom més jove, no dic jove, sinó gent d'uns 30 i pocs, potser que no ha crescut coneixent tants clàssics, com també ha agradat molt. Li ha entrat molt bé al llibre.
Sí que pot obrir la porta a llegir altres clàssics, no?
Sí,
potser que
sí,
menys
sí.
Coneguts, més enllà dels
totalment,
típics, no?
Sí, de fet, hi apareixen elements que pel jovent d'avui en dia, jo què sé, apareixen mutants. Vull dir, els nois d'avui en dia, amb X-Men i altres pel·lícules i altres sagues, aquest concepte el tenen molt present. I això ja l'any 52 ja se'n parlava.
I com ha estat el procés d'editar aquest primer llibre? Què és el que ha costat més, què és el que ha costat menys, què és el que us ha donat més alegria?
A veure, diem la veritat o no?
Sí.
No la dic,
sí.
No, la veritat.
A veure...
La veritat.
I la veritat!
Va ser una mica un caos, no ens enganyem. Era el primer llibre, volíem arribar a la CatCon sí o sí. A veure, vam tenir alguns problemes amb el tema de la traducció. Sí que és cert que quan vam tenir la traducció... Bueno, hi havia alguns elements que nosaltres, a Gonzalo i a un servidor, doncs com a superfans d'aquest llibre i amb tota l'estima que li tenien, doncs ens hi vam capficar molt més que no pas amb llengua materna. Però també ens ha agradat molt, perquè és un procés en el qual hem crescut, hem currat molt, però veus el resultat i quan veus aquella paraula concreta al llibre dius que maco, això ho va parir el Gonzalo i queda aquí de conya. Jo crec que és, juga molt bé amb el llenguatge, si el llegeixes i... A simple vista és com molt simple el llenguatge, però té molts matisos. Arribar a la paraula exacta, al que volia transmetre, jo crec que vam patir molt, però vam gaudir moltíssim. Potser amb llengua materna no hem tingut aquesta sensació de gaudir tant i patir tant.
Clar, i és això, és una mica la primera vegada que fas una cosa i dius, bueno, va, doncs anem a mirar la traducció i anem a corregir-la i fer així, i després... I cony, pues potser no era tan ràpid ni tan senzill com ens pensàvem.
O sigui, el més difícil és la traducció, doncs, perquè jo ara pensava també en el tema contractes, no? Per exemple, quan et poses de zero a fer un editorial sense haver editat mai, potser és com, i ara amb qui he de parlar per publicar això i a qui li he de pagar i de quina manera, no? És com una burocràcia gegantina, no?
Ja vam tenir una llibreria, res és impossible allà.
Ens coneixem la burocràcia.
Pel tema contractes necessitaríem un altre programa sencer i és una loteria. De vegades tens molta sort, de vegades és un infern i un caos i no acabes mai.
Sí, jo aquí vull destacar a nivell d'inicis, no? La particularitat de cada pas del procés, els tempos, sobretot, moltes altres coses... I el que voldria és estar molt agraïts a companys com la gent de Mai Més, d'Hermenaute, d'Orcini i d'altres que segur que em deixo, que en tot moment han estat molt disposats a atendre totes les nostres consultes i
explicar. Us han assessorat, eh?
Sí.
I encara avui dia ens assessoren. L'altre dia vam parlar amb la Laura Huerga i ens ha donat consells i ànims. És un procés que no para, que vas aprenent a base d'hòsties, no ens enganyem, i bueno... Anem, a poc a poc anem polint els tempos, anem polint tot una mica i sembla que ara funciona.
És bonic, les editorials s'ajuden.
Bueno,
sí. Almenys les de gènere sembla que sí, no?
Sí, jo crec
malgrat
que aquí...
Malgrat estar en un mercat que es competeixen, no?
No, és que de fet aquesta és la gràcia, jo crec.
No és competència, és concurrència, que és una frase que queda tan maca, però
sí,
és així.
Sí,
és així,
que el diccionari no. Busca concurrència.
No ens hem trobat en cap moment ningú que ens hagi... posant mala cara davant d'un dubte, d'una pregunta, que es faci pres com això a mi em traurà... No, tot el contrari. Jo crec que a nivell català, si més no, la sensació d'intentar anar tots a una i parlar i no trepitjar-nos, i és molt present.
Sí, aquest esperit de bon rotllo, la veritat és que en català a mi em sobta, i en el gènere també. Veus el castellà i és una selva. Però aquí la veritat és que no hem tingut cap problema en preguntar als companys, escolta, ens interessa això... Vosaltres hi aneu i cap problema en parlar Mai Més, que són els nostres aliats naturals, són gent que publiquen coses molt similars o males herbes, i dius, mira, tenim intenció de publicar això, què fem? I no hi ha cap problema, si a ells els interessa deixar-ho de banda, vull dir, és que realment és el que venim tots a sumar, jo crec que hi ha prou mercat per tots, i tots ja... tenim ja uns... De fet, Cronos ja va néixer amb la idea de publicar clàssics, que precisament és una cosa molt acotada, tot i que al final ens sortirem de la nostra línia, però bueno, jo crec que hi ha espai per tothom.
De fet, abans parlaves, no?, de Mai Més. Vau néixer junts, us vau presentar junts aquell dia de l'Orgull Friki de l'any passat. Crec que ho has apuntat, però t'ho pregunto directament. Us ha perjudicat, d'alguna manera, néixer junts a les dues editorials? Vull dir, per exemple, a l'hora de publicar el llibre, no?, de que la promoció potser un eclipsi l'altre, o... No?
No, pel que deia el Toni, d'entrada ells treuen un producte, tot és gènere, tot és ciència ficció, però nosaltres hem començat amb clàssics, i ells el tema de clàssics l'han tocat, però no amb l'objectiu que teníem nosaltres.
No com una línia més, no?
Jo, en tot cas...
Tenen una col·lecció, però sí que és cert que potser no estan tan enfocats.
No, jo crec que ens hem beneficiat tots en general, d'haver sortit amb un espai de temps relativament curt uns després dels altres...
Pràcticament al mateix temps, sí.
Sí, com et deia el Toni, ja estem pensant nosaltres a sortir una mica d'aquesta línia de clàssics i anar a buscar autors actuals, i ja, pues, ja preguntem, escolta, volem consultar això, no ho tindreu vosaltres en ment? Ah, pues sí, pues no, pues... Perquè al final, vull dir, tu mires el mercat de coses que puguis portar i traduir, i n'hi ha tantes que és igual. Si es fan una, ja farem nosaltres una altra.
N'hi haurà moltes més, no?
Sí.
Els nois de Mai Més jo crec que són el paradigma de la situació actual. La gent vol gènere, la gent vol edicions curoses, cuidades.
M'ho diràs a mi, que no puc parar de llegir els llibres que treuen. I dic, pareu un moment, és que no tinc temps de llegir tot el que esteu publicant.
Nosaltres
no
podem seguir el seu ritme, això està clar. Però jo crec que aquesta sinergia, aquest moment que estem vivint, no sé si en som conscients, però jo com a mínim soc superfeliç de formar part d'aquest grup de gent que realment estem construint una cosa que val molt la pena. I que la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia va posar uns fonaments, però jo crec que entre tots estem construint aquí a velocitat ultraràpida
S'ha acabat generant la massa crítica necessària perquè això acabés sortint. I el millor de tot és la il·lusió i les ganes i la naturalitat. amb què s'està entomant tot, no? De dir, oh, hi ha una editorial que només farà gènere en català i una altra que només farà nosaltres gènere clàssic en català.
Bueno,
I la gent diu, cony, hòstia, mola, guai, i ara hora, potser, no?
I el periòdico fa una doble plana amb el tsunami del fantàstic en català. Vull dir, entre tots estem aconseguint el que volíem, que és que se'n parlés i que tingui visibilitat.
Abans parlàvem del primer llibre que heu tret, parlem ara del segon, de llengua materna, ja ho mig apuntàveu, però jo personalment no el coneixia.
Ja te l'has acabat?
No encara. Ah. No encara. He de dir que té 400 pàgines i vaig per la 280. En una setmana, vull dir, no està malament, no?
Molt bé.
Està molt bé, molt bé, i perquè l'audiència pugui tenir una mica de què va, és una barreja entre el cuento de la criada i si han llegit Alba, no? Una mica així també, no? O sigui, cuento de la criada, paper de les dones i presència d'alienígenes i la comunicació, no? Entre... És que hi barreja moltes coses, sí, no? Barreja un tipus de societat que és com molt retrògrada en el tema del feminisme... la comunicació, el llenguatge i una mica com ens relacionem entre els humans i els que no som humans i com ens costa sortir de la nostra ment quadrada, no? De que quan surts del que tu coneixes ja no pots entendre res, no? I...
Correcte.
Aquesta és la lectura que he fet jo, eh? A veure, que veig que em van mirant cares de... No estic d'acord.
Porta 280 pàgines. Crec que són suficients.
No sé com acaba encara. Estic molt nerviosa per veure com acaba.
És una obra molt complexa i quan acabes de llegir l'obra has de llegir l'epíleg que hi ha d'aquestes dues autores que ajuda a contextualitzar molt l'obra. És el que tu dius, és una obra que abarca moltes coses. S'ha d'entendre en quin moment va estar escrita.
Però no són antiga.
No,
vull dir, la veig molt actual, de fet, amb moltes coses que es posen sobre la taula, no?
Malauradament, sí. Passes.
I, de fet, respecte al conte de la criada, és molt més esfereïdor i molt més cru, perquè realment el conte de la criada sí que a les dones se'ls hi han tret tots els drets, però l'estat de Gilead no deixa de ser un estat dictatorial, un estat militar. Aquí no, aquí s'ha derogat pel Congrés, és a dir, tota la totalitat d'un país ha aprovat aquestes lleis que els hi treuen a les dones absolutament tots els drets, que això, de fet, és el discurs polític d'algun senyor d'avui en dia. Vull dir, jo crec que en aquest aspecte és molt més cru que no pas amb el llibre de la Margaret Atwood, que a més es va escriure abans, Llengua materna, amb la qual jo crec que la Margaret ja sabia alguna cosa i ja havia llegit.
L'havia llegit, oi?
Segurament.
I parlaves d'Alba, però jo no sé si és tan encertat el paral·lelisme, en el sentit de que en Alba els alienígenes d'alguna manera com que ens volen donar unes eines per tenir una segona oportunitat, no?
Sense desvetllar... No pensava tant en això, sinó en el fet de la relació humà-alienígena, no? I el com et poses a la pell de... Val, jo em trobo davant d'una alienígena i què? Com seria la meva relació amb aquesta... amb aquest ésser, no? Com processaries el que t'està passant amb aquest ésser?
Clar, però aquí és purament funcional. És una necessitat de comerç i bé, hem d'aprendre a comunicar-nos amb aquests alienígenes per poder comerciar.
De fet, jo crec que és una crítica de l'autora. Realment el que fa és criticar el capitalisme perquè es coneixen moltes espècies alienígenes i el govern el que vol fer és comerciar amb totes elles. I dius, realment cal fer arribar aquest comerç? Però també és un reflex del neoliberalisme que hi havia a aquella època, del senyor Reagan, de la senyora Thatcher. Vull dir, és una obra que quan la contextualitzes entens moltes coses.
I clar, jo crec... també no deixa de ser, no, quan parles amb algú de cambra de comerç, no? Ara fora de micro ja havíem fet alguna broma de cambra de comerç, és igual. Quan algú d'aquí va negociar amb un japonès, per dir alguna cosa, no és només saber la llengua, és saber tot el protocol,
tot
no?
El xoc cultural.
El llibre va d'això també, no? De la pataleta que li entra l'alienígena quan l'has ofès perquè portes un jersei d'un color que no li agrada, o que el contenidor és d'un color que no li agrada.
Bueno.
18 minuts i 30 segons patalejant, i ho has d'aguantar perquè és el protocol,
però
no?
Els pilots aquests també acaben entrant en el joc, perquè arriba un punt que ells envien una comitiva en la qual hi ha un element que sembla femení. Aleshores ja els homes ja entren aquí en neurosi i diuen, nosaltres no volem comerciar.
Sí, realment sí. Just estic a aquest punt ara.
És genial, aquest punt és genial.
M'he quedat en aquesta escena.
Quina és la importància? Que hi hagi una gent que sigui capaç de poder... sobrepassar totes aquestes dificultats amb una conversa, negociació. I aquesta gent doncs, són els lingüistes, són les cases lingüistes, i aquí és on realment
tenen tot el lobby
i el poder. perquè per molt que el govern ho intenti, ja ho veureu,
i ho intenta de totes les maneres possibles,
al llarg del llibre, sí, com ho intenta, no se'n surt, és que és fins i tot còmic. D'una manera patètica, però és còmic. Sí.
Aquella dupla de l'FBI és una mica, com deia l'Eduard, no? Men in Black, no? Que hi havia, sí, havia l'agent que era més veterà, que deia al jove, tu fica't en un merder que jo m'ho passo teta, no? Mirant com la cagues.
Exacte. I encara passant-s'ho bé, sí, sí.
Però és el que diu el Gonzalo, realment el poder el tenen els lingüistes, i més concretament les dones lingüistes. Mm. Realment aquí és on rau
la via de sortida de tota aquella situació.
La clau del llibre, que és la llengua materna, que no acaba de ser, no deixa de ser l'arma que utilitzen les dones per alliberar-se del jou que els homes tenen, ja no la societat, bueno, de fet en tota la societat. El llibre veus que les lingüistes estan una mica més ben considerades, com a mínim viuen en un espai amb millors condicions, tenen aquest espai no mixta, on poden exercir una certa sororitat, però clar, t'imagines com estan les dones a la societat, que viuen soles amb els marits, totalment subjectes a la seva voluntat, i és, bueno, és horrible.
Mm-hmm. Bueno, és un anunci, no sé, a mi em recordava quan es presenta la Micaela, mm-hmm, recordava aquells anuncis del sueño, sí, americano dels anys 50, no?
Totalment, la dona perfecta, eh?
Sí, sí.
Bueno, tots estimareu la Micaela, si us plau. Mm.
Tinc entès que té continuació el llibre, la publicareu?
A veure.
Ha fet cara d'estocat aquí.
És una trilogia.
Sí, hi ha dos llibres més, que és The Judah Rose i Earth Song. En castellà ja es va publicar la segona part, als mitjans dels 90.
O sigui, la tercera mai ha arribat a castellà.
La tercera mai s'ha traduït.
Eh?
A nosaltres ens agradaria, òbviament, però el nostre projecte, ja ho hem dit moltes vegades, és molt petit, disposem dels recursos que tenim, però la idea, bueno, per què no? I és més, faríem una continuïtat, òbviament, amb l'Eduard, ja que ell ha començat el projecte, no tindria sentit canviar la veu i canviar aquesta persona que realment s'ha currat tot el llibre, tota la concepció del vocabulari, del món.
Que és complexa, eh?
És molt complexa.
Això donaria per una altra entrevista, amb l'Eduard Castaño.
Sí, ens agradaria, però bueno, el temps dirà.
I ja per últim, preguntar-vos, abans parlàvem, no, de col·laboració amb altres editorials, heu creat una cosa que es diu Zona Ruptura. Què és això?
És un contuberni.
Contuberni, eh?
Un altre cop agafa el diccionari.
És una... Bueno,
no, fes.
És una cosa que va sortir, com tantes altres, després d'unes cerveses, i on una sèrie d'editorials que tenim... Bueno, totes tenim distribuïdor, totes tenim presència a llibreries, o potser no arribem a totes, o quedem una mica disperses en tot el que és el catàleg. Senzillament una intenció de donar-nos una mica més de visibilitat a nivell del que fem, que creiem que fem molt bon material, reivindicar el gènere, reivindicar una literatura diferent, si voleu dir-li així, tot i que jo no sóc molt partidari d'anar posant aquests adjectius,
etiquetes.
Però bé, si més no, una manera de, amb un mínim esforç per part de tots, com és senzillament estar al dia de les nostres activitats, les nostres novetats, posar-ho en una newsletter i fer-ho arribar a tantes llibreries com en sigui possible, perquè som conscients, i jo us ho puc assegurar, que el llibre té prou feina amb el dia a dia, com per quan arriben...
Per saber que van sortint editorials, no?
I quan arriben les novetats, molts distribuïdors el que volen és encomanar-te aquella novetat o aquella altra novetat, mm-hmm, i dins de tot hi han coses que s'estan fent, ja no només per part nostra, sinó que Orcini, Sec, Insòlita, la gent d'Extinció, Hermenautes, estan fent coses molt xules. I si més no, que sàpiguen que hi són.
Mm-hmm. De fet, entre nosaltres coneixem les obres dels nostres companys, amb la qual cosa no ens costa res, doncs, fer publicitat i fer de comercials de les nostres obres i dels companys i companyes. A veure, tampoc us explicarem gaire més, el Gonzalo ja ha donat quatre pistes. En breu sortirà una entrevista a les xarxes i allà sí, potser podreu tenir més dades sobre el tema, però més o menys és això.
I de fet, ja heu organitzat un acte pel dia 21, si tot va bé, ja toco fusta, perquè coronavirus no ho sé.
Si no, comença...
Però bé, allà està, no? Allà esteu fent coses junts, més enllà d'una newsletter, ja esteu liant-la, ja.
Bueno, d'això es tracta, d'intentar entre tots pues, anar a parlar de nosaltres i que se'ns conegui més i que es vegi el que fem, mm-hmm, i arribar més gent.
Doncs moltes gràcies, Gonzalo, Toni, per passar pel Quimèric. Se'ns ha fet de curt, però se'ns ha acabat el temps i de llarg, eh? Moltes gràcies per passar un dia més i ja estarem al damunt d'aquestes novetats i aquestes coses que aneu muntant.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Sou amants dels escape rooms? Us agraden també els trencaclosques, els jocs cooperatius, els jocs de taula, resoldre enigmes? Doncs avui us portem un projecte que us pot interessar i molt. L'empresa terrassenca Key Enigma ha impulsat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Kickstarter per produir Escape Room Inabox, un producte que, com el seu nom indica, consisteix en una caixa amb tot el material necessari per jugar a un joc d'escapament sense la necessitat de desplaçar-se a un establiment d'aquest tipus. L'objectiu de la companyia era aconseguir 28.500 euros per produir el joc, però quan encara no ha acabat el termini per col·laborar en la campanya, ja s'ha duplicat aquesta xifra, gràcies a un miler de mecenes. Per descobrir una mica més aquest projecte d'aquell enigma, parlem amb el seu impulsor, l'Albert Benítez. Albert, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies d'estar aquí i explicar-vos el projecte.
D'on surt aquesta idea per fer un escape room en una capsa?
Doncs surt de buscar un nicho de mercat que estigués poc explotat. En veritat, nosaltres som emprenedors, no? El nostre equip és un equip format per molts emprenedors i ens agrada buscar nichos de mercat. Llavors vam veure que el mercat de l'escape room està poc explotat, no? I vam decidir, doncs, escolta, per què no li donem una volta i intentem portar aquest format d'escape room que és tan popular aquí a Europa, està cada cop més popular, a un format més de taula, no? Perquè la gent el pugui comprar a casa i pugui jugar amb la comoditat de casa, dels amics, etcètera, etcètera.
Deies que sou un grup d'emprenedors. Quin equip heu necessitat per impulsar aquest projecte?
Doncs som un equip bastant divers, vale? No ens agrada cometre els errors típics de juntar-nos amb els amics o juntar-nos cinc informàtics, cinc el que sigui, sinó som un equip bastant divers. Jo sóc informàtic de professió, però després tenim dos dissenyadors gràfiques i dues persones que s'encarguen dels puzzles i de tota la narrativa, storytelling.
I tots igual de joves, perquè clar, sí. Els oients no et veuen, però ets jove, vull dir que...
Vale, sí, sí, som bastant joves, som un equip bastant dinàmic, sí.
Més o menys que jo.
Home...
No hi ha ni que...
És que tu ets quasi menor, saps?
Però bueno, que sóc universitari.
Sí, sí.
També hi ha universitaris menors. Però això en parlarem després. Sí.
Bueno, és evident que els escape rooms estan de moda, no és un secret, però què us va portar a pensar que un escape room per fer a casa tindria bona acollida?
Doncs això és el dubte que teníem nosaltres també, a l'hora de treure la caixa, no? Nosaltres volíem juntar dos mons, el món de l'escape room i el món del ARG, que no sé si coneixeu què és.
No.
És el món de l'Alternative Reality Games, que en català seria els jocs de realitat alternativa, que ja no és realitat virtual, no és realitat augmentada, és una altra realitat ja.
Això què és, com un joc de rol o...?
Semblant, exacte, és portar la teva realitat a la ciència-ficció, és una mica intentar difuminar la línia entre la realitat i la ficció, per això aquesta realitat alternativa. Llavors el nostre joc intenta acollir una mica aquesta nova forma de jugar, no? Que el teu dia a dia es torni també una mica un joc. Per això el nostre punt fort de les caixes que estem fent és la immersivitat. Volem portar molta immersivitat al joc, de plan que tu hagis de jugar, per exemple, fent servir les eines que fas servir el dia a dia, no? El mail, el telèfon, les trucades telefòniques... Oh. I llavors, esclar, no ho sabíem, el seu concepte tan nou, no ho sabíem si funcionaria o no. Llavors hem dit, saps què? Abans de crear una empresa, estar un any desenvolupant un projecte, etcètera, etcètera, anem a portar-t'ho a un projecte d'aquestes de mecenes, no? Un projecte de crowdfunding, on la gent decideixi si el projecte mereix la pena portar-se endavant o no. Per això vam decidir tirar endavant aquesta campanya al Kickstarter.
O sigui que la campanya no és només per aconseguir fons, sinó que també és per provar a veure si al públic li agrada o no el que esteu plantejant.
Exacte.
Original, això.
Sí, sí, és una manera més àgil de fer una empresa, no? Ja costa a Espanya fer una empresa des de zero, doncs nosaltres intentem fer el següent pas, que seria, hòstia, doncs agilitzem tot aquest pas, i realment la campanya l'hem fet en un parell de mesos, tres. La idea és que la portem pensada des d'agost de l'any passat, però ara és una mica tot el que estem fent la feina ara, de recollir els fruits de tot l'esforç de crear aquesta mini-empresa ràpid a través de la campanya aquesta de crowdfunding. Mm.
Per tant, en aquest cas, actua com una mena de compra anticipada.
Exacte, exacte. Els mecenes, diguéssim, compren el joc anticipadament, l'entrega serà a l'octubre d'aquest mateix any, però ells estan dipositant la confiança en aquest producte, en la idea de que volen que hi hagi més productes com aquests, amb la premissa de que nosaltres, bueno, els diners que aconseguim ens serviran per desenvolupar la caixa i bueno, portar la producció, que és el que més costa.
Mm-hmm. Us va sorprendre que aconseguíssiu aquesta xifra, que no és poc, perquè 28.500 euros és molt, almenys així de cop, no?, per una campanya de micromecenatge, però ho vau aconseguir pràcticament de seguida. No sé si us ho esperàveu o si us va sorprendre.
Ens ho esperàvem a mitges. Realment és que ens hem portat una molt bona sorpresa, però la feina que hem fet darrere també és molt gran. Tota la història que hem creat pel joc, tota la recollida de mails que hem fet, hem fet una precampanya, hem fet tot un treball que ens ha portat al punt on estem ara. Sí que és veritat que hem tingut molta sort amb l'acollida que hem tingut, realment hem vist que aquest nicho de mercat hi ha moltes possibilitats, però no ens ho esperàvem tant. Sí, sí.
Recollida de mails, què vols dir? Heu anat a buscar fans d'escape rooms, per exemple?
Exacte, sí. Hem anat a buscar tants fans d'escape rooms, passant per amics i família, parlant amb experts d'escape rooms que ens ajudin a difundir aquest tipus de jocs i també amb tot el que seria campanya de màrqueting, no? Anuncis per les redes socials, del planet. T'interessaria veure un projecte d'aquest portar-te al portat a la realitat, doncs apunta't a aquest mail i nosaltres t'informarem de quan traiem la campanya.
Ah, sí, que ara esteu com a l'etapa final, no? Perquè la feina dura de picar pedra l'heu fet molt abans de que s'impulsés la campanya, que potser és l'error que pequen altres projectes, no?
Sí, sí, ara toca una mica treballar i fer les 1.000 caixes que de moment hi han no. demanades. Que...
Déu-n'hi-do. 1.000 caixes, eh?
Bastantes caixes, sí.
Déu-n'hi-do.
I en cas de que no haguéssiu aconseguit els diners, tenia una altra alternativa?
Doncs la idea de treure-ho amb aquesta forma de Kickstarter és que no. És, si no hagués funcionat aquesta manera de
no hauríeu tirat endavant.
Exacte, no hauríem portat endavant, perquè haguéssim vist que la idea no és suficientment forta perquè era una empresa darrere d'això.
Clar, però la feina estava
clar,
feta, no?
Vull dir,
el disseny, no? De la història...
Exacte, la història, els puzzles estaven fets... Però al final és com, bueno, podem pivotar d'una altra manera. Ara, hi ha moltes formes de fer escape rooms diferents, no? Hi ha la tradicional sala d'escape room, hi ha aquesta manera de fer-ho amb caixa, però també hi ha el llibre d'escape, que ara s'ha estat portant molt...
Aquest no el coneixem, eh, encara?
Doncs...
Que és un has de tu pròpia aventura, o...?
Semblant tipus a la saga dels tigres, no?, que jugàvem de petits, semblant en una forma que cada pàgina és un puzzle i tu has d'anar solucionant aquestes pàgines per anar avançant a la història. És un concepte diferent, no es porta gaire. Aquí hi ha un noi espanyol, Ivan Tapies, que ho fa molt bé i mescla molt bé la narrativa amb l'escape, perquè el problema que hi ha amb l'escape room és que potser la narrativa se't queda una mica curta, no? Fas una hora, és una narrativa bastant bàsica, i el que ens dona aquestes experiències de llibre o de caixa és tenir una narrativa molt més gran, molt més llarga, per poder tenir el lector més immers en la història, en tots els girs de guions, etcètera, etcètera.
De fet, t'anava a preguntar, ara entrarem en el que és la història i el contingut de la caixa, però ara ho avançaves, necessitem unes quantes hores, no?, per superar aquest escape room. Vull dir, no és que comprem aquesta caixa i al cap d'una hora o dues, com passa amb els escape rooms d'establiment, ja estigui acabat, no?, el joc.
Sí, és una mica el que nosaltres també ens volíem diferenciar. Havíem dit, hòstia, un escape room és una hora, però hi ha gent hardcore d'escape rooms que fa 100, 200, 300 sales, que vol més, no? Llavors vam dir... Pues,
drogadora.
Ah, exacte. Llavors vam dir, pues, bueno, pues intentem fer una història més llarga on ens permeti fer una narrativa més completa i la separarem en 8 capítols. És el que hem fet. Hem intentat fer una caixa que tingui a dins 8 escape rooms, que duren una hora cada una.
I estan desvinculats un de l'altre o...?
No, segueixen una narrativa... Però sí que pots convidar els amics a l'escape room número 5 i s'entraran una mica de la història, com una sinopsis abans de començar cada capítol.
O sigui que podem fer el mateix equip i fer les 8 seguides amb diumenges diferents perquè ens entenguem, o podem jugar amb diferents persones.
Exacte.
I algú que hagi fet un escape room i agafi un equip de gent diferent pot fer com de moderador o alguna cosa així? Vull dir, es pot jugar més vegades a aquesta capsa?
El concepte de la rejugabilitat és important molt per a la gent dels jocs de taula, però clar, el ser un projecte d'escape room perd una mica la gràcia, perquè un cop has jugat un escape room i saps la història, has jugat als puzzles, ja ho saps una mica. Sí que nosaltres tenim un component d'elecció, vale? On potser els teus puzzles tenen un efecte a la història, però la història segueix sent la mateixa. Sí que pots tornar a jugar, però una mica la història ja la coneixeràs.
Mm-hmm. Ja jugarem amb avantatge, no?
Sí.
I ja que estem parlant del joc, ens podries explicar una miqueta de què va la història?
Sí,
sense spoilers.
Perfecte. Doncs la història fa una mica crítica a tot el poder que té la tecnologia ara mateix sobre nosaltres, no? Una mica tipus Black Mirror, no sé si sou fans.
Sí.
Pues,
rotund.
Fem una mica volta sobre això. Llavors, hi ha uns atacs cibernètics, vale, que estan passant a tot arreu, no? A usuaris, a empreses grans, a centrals nuclears, vale? És una cosa molt sèria. I una empresa d'aquestes et contracta tu perquè averiguis una mica d'on venen aquests atacs, no? I serà la teva feina intentar averiguar qui o què està darrere d'aquests atacs i quines són les seves intencions darrere de crear aquest caos una mica social.
I quin és el públic al que va dirigit? Podem jugar gent de diferents edats? És només per adults?
Doncs està dirigit a públic de més 14 anys. Realment la història sí que potser és una història més enfocada a la part adulta, però els puzzles, si estem jugant amb els nostres fills o el que sigui, sí que els podem acompanyar. Els puzzles sí que tenen una dificultat, està més enfocat a gent adulta, però hi ha un cert marge.
I tothom pot aportar una miqueta, no?
Sí, exacte.
I quin material té la caixa?
Doncs la caixa té molts tipus de materials. Nosaltres ens volíem també diferenciar en això. És a dir, no volem ser una caixa que només siguin papers, que només siguin puzzles, sinó que també hi ha més figures, hi ha més elements tàctils, hi ha elements que has de manipular, i després hi ha tota la part d'element digital. Nosaltres tenim un fort component d'element digital on, com us hem dit abans, doncs potser us heu de posar en la pell d'un comprador i heu d'anar a una pàgina web i fer una compra, parlar amb un venedor online...
Quina putada!
Deixar-me dur un Wallapop. Més complicat. I clar, el que no es veu darrere la caixa és tot el treball que hi ha digital. ¿Vale? Ara mateix nosaltres tenim una demo a la nostra pàgina web que es pot jugar totalment digital i realment és un escape room que dura una hora i hi ha tot tipus d'interaccions. Has d'anar navegant des de diferents pàgines web, que hem creat un ecosistema de pàgines web.
I totes són creades vostres?
Totes són creades nostres.
Feinada.
Has de contactar amb gent, has d'entrar dins de vídeos, has de mirar vídeos, has de descodificar codis... Hi ha una mica de feines.
Que interessant, sí.
Home, sembla molt entretingut, no?, pel que dius també, perquè si cada prova has d'anar fent material diferent, no?, és quasi com multimèdia aquí.
Exacte, sí, hem volgut juntar una miqueta. Ja, sí, qui és fan de l'escape room sap que hi ha bastant material per fans d'escape room, hi ha jocs de taula, hi ha jocs de carta, però no hi havia aquest concepte de caixa física que és més llarga. Mm. A Estats Units sí que es porta més aquest concepte. Vull dir, no és una idea original nostra, és un concepte provat que ja existeix. I als Estats Units sí que són més fans d'aquest concepte de potser de subscriure, no? Et subscrius com al Netflix, doncs cada mes t'arriba una caixa plena de misteris, enigmes.
Mira.
Atrava't o ser sí, no? Saps?
I això està en els vostres plans, si això funciona?
Doncs sí, està en els nostres plans. Ara realment ens volem centrar en aquesta caixa, però sí que volem evolucionar dins el concepte d'escape i fer històries més mensuals, fer històries més digitals.
Oi. O la mateixa persona que ha posat diners per comprar anticipadament aquesta caixa pot ser, no?, un públic potencial per subscriure's, com deies.
Exacte, sí. Un e-commerce no pot sobreviure sense aquesta recurrència, no? Llavors hem d'intentar atraure aquest públic i quedar-nos en el nicho que sabem que funciona dins aquest públic, doncs, que és tot el tema de puzzles i escapes.
Jo tinc un dubte. Estem parlant de caixa, però caixa de quin tamany? De mistos? De, no sé, del que viures per tota una setmana?
Doncs és una caixa com un joc de taula. Un joc de taula de tamany de 30 centímetres per 23, per 5 centímetres.
Anava a dir, el Gloomhaven també és un joc de taula. I allò pesa 15 quilos, em sembla.
Doncs nosaltres estarem sota el quilo. Estarem sota el quilo. Sí, sí.
Abans comentaves, no, que hi ha moltes... amb el material ens ho intuïes, no? Però quin tipus de trencaclosques o proves hi ha i com els heu dissenyat? Perquè el perfil de persona que em comentaves, qui ho dissenya, això? L'informàtic? El dissenyador gràfic? No hi ha una professió de dissenyador d'escape rooms, no?
Exacte.
Encara?
Sí. Nosaltres, és més, vam tenir ofertes de treball a la nostra pàgina web de puzzle maker, no? De senyor que fa puzzles.
T'imagines el LinkedIn d'un puzzle maker?
Exacte. Doncs, i realment no vam tenir cap aplicant. Llavors, l'oferta no està gaire coberta. Doncs Una mica és una barreja de tot. Sí que tenim les persones que s'encarreguen més de la història, que són més les que decideixen més el tema dels puzzles, i el que fem nosaltres és, pues, cada X temps juguem un joc de taula d'escape o juguem un joc de taula tal. Així ens inspirem en les mecàniques que tenen ells i anem traient puzzles, una mica ens anem nutrint d'idees de puzzles originals que trobem a cada aventura.
Quan anem a un escape room físic, hi ha moments que ens encallem amb les proves i que no ho tenim clar i estem allà en un bucle.
Com funcionen les pistes? Sí,
clar, com ens doneu les pistes? Vull dir, quin sistema hi ha? També hi ha alguna web de pistes? Hi ha alguna mena de WhatsApp de pistes?
Sí, serà molt digital, exacte. L'avantatge que tens a l'escape room és que tens el Game Master, no? Que sí, et va veient clar. I segons les teves accions...
I diu, aquest va més perdut, què?
Exacte. El problema de jugar a casa és que no hi ha la figura de Game Master, llavors l'hem de reemplaçar i serà tot digital. L'avantatge, com que la nostra caixa té un component molt digital, la comunicació amb el Game Master, diguéssim, és molt més fluida, ja que l'usuari simplement es comunica a través del chat amb aquest Game Master fictici, és un chatbot que et parla automàticament i tu li dius, hòstia, doncs necessito pista al puzzle 3, m'he quedat encallat, i ja et va donant pista segons tu la necessitat que vulguis, doncs ja vull solució, doncs ell et donarà la solució, però serà una mica progressiu, intentem que estigui molt lligat amb la història, també el tema de pistes.
Ja, però estarà automatitzat, no, diguéssim, o sigui que si em poso a jugar a les 3 de la matinada hi haurà algú que m'estarà contestant, no?
Exacte, sí.
El robot estarà... no descansa, tampoc.
Exacte.
Jo proposo fer un especial quimèric jugant-hi. Apa.
Tenim pendent aquest tipus de coses.
Sí, per què no?
Que passa, no sé, radiofònicament com se sentiria, però es podria provar. Vull dir, no...
És possible? Tu creus que és possible?
Doncs
una partida en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Si algú va narrant, jo crec que és possible. Hi ha una component de vídeos, el que podíeu fer és jugar fins a la meitat del joc, que és quan arribeu a una part on heu de descifrar uns codis dins uns vídeos. Allò sí que potser és més difícil fer-ho radiofònicament. Però la primera meitat és molt de sorpresa, és molt de puzzle.
Mira, nota mental. Ja tenim entreteniment, per algun dia d'aquests de l'abril, que està fluixet, no?
Quan estiguem tots en quarantena.
Exacte, exacte. És una bona opció per la quarantena.
Això i el pandèmic.
També, sí, també. Que en parlàvem fa unes setmanes i ho tenim aquí.
Recordo que jo el tinc. Bueno, com dèiem al principi, heu superat de llarg la xifra de diners que necessitàveu per tirar endavant el projecte. Què toca ara? Què fareu amb aquest excedent?
Doncs aquest excedent directament...
A les Seychelles.
Ah, exacte.
A canviar-me el cotxe.
No, realment tot aquest excedent va a produir el joc, a manufacturar-lo i a pujar una mica la qualitat, no? O sigui, a mesura que... El que té el Kickstarter és que a mesura que vas pujant diners tu pots fer-te com unes fites. Vale? Doncs mira, a partir de 50.000 ficaré més idiomes, no? Afegiré l'alemany i el francès. A partir de 60.000 euros, que justament estem a punt d'arribar, hi farem més interactivitat, doncs que hi hagi més vídeos, que hi hagi més element de trucada telefònica... Llavors,
la llamada
diners,
del público, no? Eh?
Yeah. Exacte. Tot això anirà a més interactivitat per l'usuari.
O sigui que tot és en benefici del mateix joc, del mateix producte que nosaltres comprarem, no?
Exacte. Sí, sí.
I després d'això, què? I abans ho comentaves, no, amb la subscripció, però pot ser que hi hagi més caixes com aquesta?
Sí, la nostra idea és anar traient diferents temàtiques. Per exemple, aquesta és més ciència-ficció, doncs la següent podria ser de terror, que sí que us agrada molt.
També, ens encanta.
Fantasia, etcètera, etcètera. Nosaltres el que fem és una mica... democratitzem els nostres productes i el que farem, volem donar la veu al nostre públic a que decideixi. Una mica doncs el que fem és llançar una mica d'enquestes al nostre públic del plan. Què voleu veure el següent? Més caixes, més llibres d'escape, més aventures digitals. Així veiem una mica on està el sentiment i on hi ha una mica l'oportunitat.
I de moment cap on sembla que va?
De moment va la caixa.
Sí? La caixa sempre interessa, eh? Quan hi hagin jugat més potser ja et diuen, mira, ara vull provar el llibre, no?
Sí, exacte.
Doncs, Albert, moltes gràcies per presentar-nos aquest projecte, aquest Enigma, perquè a més ens va sorprendre molt com a tal, ens va arribar una mica com de rebot d'un amic d'un amic i llavors és curiós, no?
Aquestes coses sempre passen.
És genial, Vull dir, espero que algun oient del Quimeri quan ho escolti també digui, ostres, que interessant i que encara hi són a temps, eh? Fins quan podem col·laborar amb el Kickstarter?
Doncs el Kickstarter podeu col·laborar fins al dia 23 de març. Simplement entrant a la pàgina de kickstarter.com i buscant Qui Enigma o anant a qualsevol de les nostres redes socials o pàgina web, allà trobaran l'enllaç. I si la plataforma es diu Kickstarter, i allà és un... Poden, on, fins al dia 23 tenen.
Perfecte,
per
o sigui, encara tenim una setmaneta per col·laborar, eh?
Doncs apa.
Doncs moltes gràcies, Albert, per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa on hem parlat de literatura, de la Japan i d'Escape Rooms. Tornem la setmana que ve parlant del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, del que ha donat de si, el que sí que ens ha permès fer el coronavirus. Farem una mica de balanç d'aquests curtmetratges que s'hi han pogut veure amb entrevistes en exclusiva amb els seus directors. No us ho perdeu, que vindrem carregadets de contingut també. Adéu-siau!